Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. En aquesta oportunitat tractarem de l'home que va contribuir de manera significativa en l'avanç dels sistemes elèctrics utilitzats actualment per nosaltres, Nikola Tesla. Parlarem de la seva infància, la seva joventut, del seu trasllat als Estats Units, de la seva relació amb Edison, Marconi i Westinghouse i dels grans descobriments i aportacions realitzats. Nikola Tesla, un geni desacreditat. Nikola Tesla va néixer al poble de Smiljan, actualment a Croàcia, en el llavors imperi austríac, el 10 de juliol de l'any 1856. Va ser un inventor, enginyer mecànic, enginyer electricista físic i el promotor més important del naixement de l'electricitat comercial. Se li coneix sobretot per les seves nombroses i revolucionàries invencions en el camp de l'electromagnetisme, desenvolupades al fi del segle XIX i principis del segle XX. Les patents de Tesla i el seu treball teòric van formar les bases dels sistemes moderns de potència elèctrica per corrent alter, incloent el sistema polifàsic de distribució elèctrica i el motor de corrent alter, que tant van contribuir al naixement de la segona revolució industrial. Es sap que Nikola Tesla passava el temps llegint moltes obres i memoritzant llibres complets, ja que suposadament posseïa una memòria fotogràfica. En la seva autobiografia relata com en certes ocasions tenia moments detallats d'inspiració i que durant la seva infància va patir una afecció molt peculiar, la qual el va acompanyar tota la seva vida i provocava que veiés feixos de llums i al·lucinacions. En l'actualitat se sap que la sinestèsia presenta símptomes similars als descrits per Tesla, doncs podia visualitzar una invenció en el seu cervell amb precisió extrema, sense necessitat de dibuixar-lo, concebent totes les idees només amb la ment. Nikola Tesla va ser el quart de cinc fills, tenint un germà gran que va morir en un accident d'equitació quan Nikola tenia 9 anys i 3 germanes. En l'any 1862, la família Tesla es va traslladar a Gospic, on el petit Nikola va assistir a l'escola Gymnasium Karlovac, on va completar el pla d'estudis previst per a 4 anys en tan sols 3. Ja en la seva joventut va començar els estudis d'enginyeria elèctrica a la Universitat de Graz l'any 1875, on va estudiar els usos del corrent alter. Encara que no se sap amb certesa si va acabar els seus estudis en aquesta universitat, ja que va abandonar Graz l'any 1878, tallant tot tracte amb els seus familiars. Llavors es va establir a Maribor, a l'actual Eslovènia, on es va posar a treballar com a ajudant d'enginyeria durant un any. El seu pare va aconseguir trobar-lo i el va convèncer perquè seguís estudiant, cosa que va fer durant l'estiu de l'any 1880 a la Universitat Carolina a Praga. No obstant això, després que el seu pare morís, va deixar la universitat, completant només un curs. En aquest mateix any es va traslladar a Budapest per treballar en una companyia de telègrafs, on va conèixer a Nevoxa Petrovic, un jove inventor sèrbic que vivia a Àustria. Tot i que la seva trobada va ser breu, van treballar junts en un projecte usant turbines bessones per generar energia contínua. Per quan es va produir l'obertura de la central telefònica de Budapest l'any 1881, Tesla s'havia convertit en el cap d'electricistes de la companyia i va ser més tard enginyer per al primer sistema telefònic del país. També va desenvolupar un dispositiu que era un repetidor telefònic o amplificador, el que, per a molts, és l'antecessor del primer altaveu. L'any 1882, Tesla es va traslladar a París, França, per treballar com a enginyer en la Continental Edison Company, dissenyant millores per a l'equip elèctric portat d'Estats Units i propietat de Thomas Alva Edison. En aquest mateix any, Tesla va concebre el motor d'inducció i va iniciar el desenvolupament de diversos dispositius que usaven el camp magnètic rotatiu, pels quals va rebre patents en l'any 1888. Al juny de l'any 1884, Tesla va arribar per primera vegada als Estats Units, concretament a Nova York, amb una carta de recomanació de Charles Batchelor, dirigida a Edison. Batchelor va escriure: «Conec a dos grans homes, vostè és un d'ells, l'altre és aquest jove». Edison va contractar a Tesla immediatament. Va començar com un simple enginyer elèctric, tot i que va progressar ràpidament en resoldre alguns dels problemes més difícils de la companyia. Segons Nikola Tesla, se li va oferir $50,000 per redissenyar els ineficients motors i generadors d'Edison, millorant tant el seu servei com la seva economia. En l'any 1885, quan Tesla va preguntar sobre el pagament pel seu treball, Edison va replicar: «Tesla, vostè no entén el nostre humor nord-americà», trencant així la seva paraula. Decebut i amb un sou de $18 setmanals, va demanar un augment de sou a $25 que li va ser denegat, renunciant immediatament al seu lloc de treball. Moments de necessitat el van obligar a cavar rases per a la mateixa companyia d'Edison, encara que va ser per poc temps. En l'any 1886, Nikola Tesla va fundar la seva pròpia companyia, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Els primers inversors no van estar d'acord amb els seus plans per al desenvolupament d'un motor de corrent alter i, finalment, ho van rellevar del seu lloc en la companyia. Llavors es va posar a treballar com a obrer a Nova York des de 1886 fins a 1887 per poder sobreviure i reunir capital per al seu pròxim projecte. En l'any 1887 va construir el primer motor d'inducció sense escombretes i alimentat amb corrent alter, el qual va presentar en l'American Institute of Electrical Engineers en l'any 1888. En el mateix any va desenvolupar el principi de la seva bobina de Tesla i va començar a treballar amb George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Companies en els laboratoris de Pittsburgh. Westinghouse va escoltar les seves idees per a sistemes polifàsics, els quals podrien permetre la transmissió de corrent alter a llarga distància. A l'abril de l'any 1887, Tesla va començar a investigar el que després es va anomenar Raise-6 amb el seu propi tub de buit. Aquest dispositiu diferia d'altres tubs de Raise-6 pel fet de no tenir electròde receptor. Aquest dispositiu operava emetent electrons des d'un únic elèctrode, ja que no tenia elèctrode receptor, mitjançant la combinació d'emissió d'electrons per efecte de camp i emissió termoiònica. Un cop alliberats, els electrons són fortament repel·lits per un camp elèctric elevat a prop de l'elèctrode durant els pics de voltatge negatiu de la sortida oscil·lant del voltatge de la bobina de Tesla, generant raigs X al xocar amb l'embolcall de vidre. Tesla es mantenia els perills de treballar amb els seus circuits i amb els raigs X produïts pels seus dispositius d'un sol elèctrode. De moltes de les seves notes en les investigacions preliminars d'aquest fenomen, va atribuir el dany de la pell a diverses causes, tot i que en principi no creia que fos produït pels raigs X, sinó per l'ozó generat al contacte amb la pell i per l'àcid nitrós. Nikola Tesla va concebre un sistema mundial per a la transmissió d'energia elèctrica sense cables, basat en la conductivitat elèctrica de la Terra, el qual funcionaria mitjançant la transmissió d'energia per diversos mitjans naturals. A la pràctica, aquest principi de transmissió d'energia és possible mitjançant l'ús d'un raig ultraviolat d'alta potència que produís un canal ionitzat en l'aire entre les estacions d'emissió i recepció. El mateix principi és usat en el parallamps, l'electrolàser i l'arma d'electroxoc. L'efecte Tesla és el terme utilitzat per a la transmissió sense fil d'energia, demostrat per ell en l'any 1891. El 30 de juliol de l'any 1891, Nikola Tesla es va convertir en ciutadà dels Estats Units, instal·lant el seu propi laboratori a la 5a Avinguda, que després traslladaria al carrer Houston a Nova York. Als 36 anys d'edat li van ser atorgades les primeres patents relacionades amb l'alimentació polifàsic i va continuar amb les seves investigacions sobre els principis del camp magnètic rotatiu. Entre els anys 1892 a 1894 va ocupar el càrrec de vicepresident de l'Institut Americà d'Enginyers Elèctrics, la que després seria l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics a nivell mundial. Dels anys 1893 al 1895 va realitzar les seves investigacions sobre el corrent alter d'alta freqüència. Tesla va aconseguir generar, gràcies a una bobina de Tesla cònica, un corrent alter d'un milió de volts i va investigar l'efecte pel·licular en conductors, va dissenyar circuits resonants, va inventar una màquina per induir el somni, llums de descàrrega sense fils i transmissió d'energia electromagnètica, construint el primer radiotransmissor. En l'any 1893, Tesla va realitzar una demostració sobre radiocomunicació, on va descriure i va demostrar amb detalls aquests principis. També va enfocar les seves investigacions cap a la radiació de fonts de microones, ja que ell creia que només era qüestió de temps perquè l'home pogués adaptar les màquines a l'engranatge de la natura, declarant: "Abans que passin moltes generacions, les nostres màquines seran impulsades per un poder obtingut en qualsevol punt de l'univers." A l'Exposició Universal de Chicago l'any 1893 es va situar per primera vegada un edifici dedicat a exposicions elèctriques, on Nikola Tesla i George Westinghouse van presentar l'alimentació mitjançant corrent alter, que va ser usada per il·luminar l'exposició. A més, es van exhibir les llums fluorescents i bombetes de Tesla d'un sol node. Tesla també va explicar els principis del camp magnètic rotatiu, el motor d'inducció, demostrant com parar un ou de coure, el conegut com ou de colom. Nikola Tesla sempre va voler demostrar la superioritat del corrent alter sobre el corrent continu d'Edison, cosa que va provocar el que es coneix com la Guerra dels Corrents. En l'any 1893 es va fer a Chicago una exhibició pública del corrent alter, demostrant la seva superioritat sobre el corrent continu d'Edison. Aquest mateix any, Tesla va aconseguir transmetre energia electromagnètica sense cables, construint el primer radiotransmissor. Va presentar la patent corresponent l'any 1897 i dos anys després, Marconi aconseguiria la seva primera transmissió de ràdio, intentant registrar la seva patent de l'any 1900, encara que va ser rebutjada per ser considerada una còpia de la patent de Tesla. Es va iniciar llavors un litigi entre la companyia de Marconi i de Tesla. Després de rebre el testimoni de nombrosos científics destacats, la Cort Suprema dels Estats Units va concloure en l'any 1943 a favor de Tesla com a inventor de la ràdio, tot i que en molta bibliografia s'esmenta encara a Marconi com el seu inventor. Tesla va demostrar que usant una xarxa elèctrica ressonant i usant, en el que en aquell temps es coneixia com a corrent alter d'alta freqüència, la que avui es considera de baixa freqüència, només es necessitava un conductor per alimentar un sistema elèctric, sense necessitat d'un altre metall ni un conductor de terra. Tesla va anomenar aquest fenomen la transmissió d'energia elèctrica a través d'un únic cable sense retorn. Va idear i dissenyar els circuits elèctrics ressonants formats per una bobina i un condensador i claus de l'emissió i recepció d'ones radioelèctriques amb selectivitat i potència gràcies al fenomen de la ressonància. En l'any 1893 es va construir la primera central hidroelèctrica a les cascades del Niàgara, gràcies a les contribucions desenvolupades per Tesla, aconseguint en l'any 1896 transmetre electricitat a la ciutat de Buffalo. Gràcies al suport financer de George Westinghouse, el corrent alter va anar substituint progressivament el corrent continu. Tesla va ser considerat des de llavors el fundador de la indústria elèctrica. No obstant això, i com a curiositat, Edison estava decidit a desacreditar la teoria de Tesla, impulsant una campanya per conscienciar el gran públic dels perills que corrien en utilitzar aquest tipus de corrent alter, per la qual cosa Harold P. Brown, un empleat de Thomas Edison i contractat per investigar l'electrocució, va desenvolupar la cadira elèctrica com a mètode d'execució de persones. En l'any 1899, Tesla es trasllada a un laboratori a Colorado Springs, Estats Units, per iniciar els seus experiments amb l'alta tensió i mesuraments de camp elèctric. Durant els 8 primers mesos que va estar a Colorado Springs, Tesla va escriure notes amb una detallada descripció de les seves investigacions dia a dia. Allà va dedicar la meitat del seu temps a mesurar i provar la seva enorme bobina Tesla, a desenvolupar receptors de petits senyals i a mesurar la capacitat d'una antena vertical. També va realitzar observacions sobre boles de foc, les quals ell afirmava haver produït. Un bon dia, Tesla va notar un comportament inusual d'un instrument que registrava tempestes, un cohesor rotatiu. Amb equips més sensibles, va poder realitzar mesuraments de rajos que queien a gran distància del laboratori, observant que les ones de les descàrregues pujaven fins a un pic i després baixaven abans de repetir-se el cicle novament. Tesla va suggerir que podia ser degut al fet que la Terra i l'atmosfera posseïen electricitat, el que feia que el planeta es comportés com un conductor de dimensions il·limitades, en el qual era possible fer transmissió de missatges telegràfics sense fils i també transmetre potència elèctrica a qualsevol distància terrestre per mitjà dels seus coneixements de ressonància. Tesla havia descobert que podia produir un anell al voltant de la Terra i que podia fer-ho ressonar elèctricament. Va calcular aquesta ressonància planetària a 10 Hz, un valor molt proper al que estableix la ressonància de Schumann de 8 Hz. Al laboratori de Colorado Springs, Tesla va observar senyals inusuals procedents de l'exterior de la Terra, que més tard va creure que podrien ser una evidència de comunicacions de ràdio extraterrestre provenents de Venus o Mart. Va notar que eren senyals repetitives, però amb una naturalesa diferent a les observades en les tempestes i els sorolls terrestres. Tesla va esmentar que les seves invencions podien ser usades per parlar amb altres planetes i va afirmar que va inventar el Teslascopi per a aquest propòsit. Encara es debat sobre el tipus de senyals que Tesla va poder rebre, les quals podrien ser resultat de la radiació natural extraterrestre, encara que queda per a la història com el precursor de la radioastronomia. Nikola Tesla va abandonar Colorado Springs el 7 de gener de l'any 1900. El laboratori va ser demolit i el seu contingut venut per pagar els deutes. El conjunt dels experiments allà preparats per Tesla per l'establiment de la transmissió de telecomunicacions sense fils transatlàntiques va ser conegut com Warden Clive. Tot i que el Premi Nobel de Física va ser atorgat a Marconi per la invenció de la ràdio l'any 1909, la premsa va publicar que Edison i Tesla compartirien el Premi Nobel en l'any 1915. Edison sempre va tractar de minimitzar els èxits de Tesla i es va negar a compartir el premi en cas que aquest es compartís. S'afirma que a causa de l'enveja d'Edison li tenia, cap el va guanyar, malgrat les seves grans contribucions a la ciència. Tesla només va ser premiat amb la medalla d'Edison, la màxima distinció atorgada per l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics. Nikola Tesla va morir el 7 de gener de l'any 1943 a l'edat de 86 anys, amb més de 700 patents al seu nom, tot i que d'altres fonts indiquen que va ser suposadament assassinat. La unitat de mesura del camp magnètic del Sistema Internacional d'Unitats, o el Tesla, va ser anomenat així en el seu honor l'any 1960, com també l'efecte Tesla de transmissió sense fil d'energia a dispositius electrònics, el qual pretenia fer servir per a la transmissió intercontinental d'energia a escala industrial en el seu projecte inacabat, la Torre de Warden Clive. A part del seu treball en electromagnetisme i enginyeria electromecànica, Tesla va contribuir en diferent grau al desenvolupament de la robòtica, el control remot, el radar, les ciències de la computació, la balística, la física nuclear i la física teòrica. Thank you. I fins aquí aquesta trobada amb la ciència, on hem parlat de Nikola Tesla i de les seves grans contribucions a la ciència i també de les grans dificultats que va patir durant tota la seva vida. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adéu-siau.